A Ràdio Maricel, a cel obert.
Ho hem dividit en tres parts, la intervenció de Gavi Serrano, la intervenció d'Armand Paco i després la intervenció que els dos portaveus varen fer conjuntament a l'entorn de les preguntes dels mitjans de comunicació, que de fet haurien de dir pregunta en variacions. La pregunta, com vostès poden suposar i esperar, tenia molta relació amb el que és la intenció de Convergència i Unió de presentar una moció perquè l'Ajuntament obri una comissió informativa a l'entorn, bé, a l'entorn d'aquesta carta que ha aixecat tanta polseguera, la carta que va entrar al registre de l'Ajuntament de Sitges el senyor Carles Aros en representació de Constriberi, que els llegíem a inici d'aquesta setmana la nota que ens enviava Convergència i Unió i que deia exactament això. Era un comunicat de premsa del 19 de juliol que deia: el grup municipal de Convergència i Unió ha entrat avui al registre municipal la sol·licitud per incorporar la moció per a la creació d'una comissió informativa de caràcter especial sobre l'escrit de l'empresa Constriberic i les obres adjudicades del Fons Estatal d'Inversió Local en l'ordre del dia del proper ple municipal de dilluns 26. Escoltarem també les declaracions tant de Gavi Serrano com d'Armand Paco a l'entorn d'aquesta qüestió en al final del resum, que comença fent referència a la part més, diguem-ne, més de l'àmbit de cultura del ple municipal del proper dilluns. Gavi Serrano es va referir a la signatura de diferents convenis amb entitats culturals. La diferència entre conveni i subvenció, entre altres coses, assenyalava en Gavi Serrano que per a les entitats culturals els és millor la signatura de convenis, perquè entre altres coses els convenis permeten que l'aportació econòmica que faci l'Ajuntament es pugui pagar per avançat en un 80% i un 20% un cop s'ha fet l'activitat, a diferència de la subvenció que suposa el pagament de l'import econòmic un cop l'activitat ja s'ha acabat. Això per un costat, segons sembla, s'assignaran diferents convenis també amb entitats culturals i també es va donar a conèixer ja el que s'aspira sigui l'aprovació de les bases per el Premi Ramon Planes de narrativa curta i el Premi de Poesia Helios de l'Ajuntament de Sitges, premis que s'atorgarien en la nit de Premis Sitges. Algunes precisions a l'entorn d'aquesta qüestió que feia Gavi Serrano, que acabava la seva intervenció doncs deixant el testimoni a Armand Paco sobre aquesta cessió del terreny a la zona del Parc de Can Robert per a la construcció d'un segon cap a Sitges. Bàsic, segons deia Gavi Serrano, pel municipi. Comencem, però, per aquestes qüestions de caire cultural.
Com a portador d'iniciativa, jo crec que tenim un ple que serà curt, serà un ple, la veritat, que hi ha pocs punts a l'ordre del dia i molts són de justificació de subvencions, això fa que siguin punts que vagin ràpid. Del Departament de Cultura, jo resaltaria dos punts, dos elements. Un és el fet de l'assignatura de convenis amb diferents entitats de la vila. En el ple passat ja van passar una sèrie de convenis a entitats culturals de la vila, però jo crec que el que farem en aquest ple com a novedós és que totes aquestes entitats fins ara tenien subvenció. Presentaven a una convocatòria de subvencions i tenien la subvenció de l'Ajuntament. En el si del Consell de Cultura es va valorar que les entitats que portaven molts anys, no?, tenien una activitat estable amb la nostra vila, tampoc tenia massa sentit que cada any anéssim presentant una convocatòria de subvencions i que, per tant, el que teníem que fer és establir una relació de conveni com havia altres entitats que ho tenien. Fins ara solo havia 5 entitats que tenien conveni i la resta d'entitats tenien subvenció. Però el que fem és normalitzar aquesta situació i, per tant, totes les entitats que porten molts anys fent activitats doncs tenen un conveni i aquella entitat que millor va començar l'any passat encara mantenim la figura de subvencions perquè creiem que el conveni ha de ser per a aquelles entitats que tenen una relació estable de fa molts anys amb l'Ajuntament. No? Per exemple, el grup d'estudis sitgetans doncs tenia una subvenció, per dir-ho manera, i la seva activitat és constant, no? I per tant doncs enteníem que podia ser aquesta fórmula de conveni anava millor. I l'avantatge que té per l'entitat, que jo crec que és un avantatge important, és que la gent que signa convenis doncs cobra el 80% per avançat i el 20% quan fa l'activitat, quan justifica l'activitat, i la gent que tenia subvencions cobrava el 100% un cop justificada l'activitat. Per tant, fins ara ben bé ho cobrava a final de l'any o al començament de l'any següent, i ara ja en el mateix any tindran el 80% per poder fer front a les despeses que tindran. Crec que les entitats van parlar amb cadascuna de les entitats i veien molt bé la fórmula de conveni, estaven totes les entitats d'acord. També el Consell de Cultura, com deia, va estar d'acord i per tant creiem que és una cosa bona per a les nostres entitats culturals de la nostra vila. I després el que també ho va aprovar el Consell de Cultura, ho havíem anunciat al voltant de Sant Jordi, però sí que ja el que passem a ple són les bases específiques reguladores del Premi Ramon Planes de narrativa curta i de poesia Helios de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, passem a l'aprovació del ple, aquestes bases específiques que hauran de regir aquests dos nous premis, que l'objectiu és que a la nit de Premis Sitges s'afegeixin als premis que dona la nostra vila. Ho vam anunciar, com deia, al voltant de Sant Jordi, ara donem un pas més amb aquestes bases i el que farem serà pues, convocar-lo, suposo que a mitjans d'agost serà convocat i que haurà temps fins a final de setembre perquè aquest primer any la gent pugui presentar-se. I després ja fora de regidoria de cultura, crec que l'Armand explicarà amb molt més detall una sèrie de punts que hi ha tant d'urbanisme com d'altres departaments, però jo sí que voldria destacar la cessió d'un terreny per a la construcció del segon CAP a Sitges. Crec que és un pas també que fem endavant, havíem parlat moltes vegades, s'ha parlat amb la conselleria, però sí que és molt important per donar un servei de molta més qualitat al nostre municipi. L'assistència primària és bàsica, per això entenem que amb aquesta cessió de terreny estem avançant en la construcció d'un segon CAP, que com deia creiem que és bàsic.
Ara que volcarem aquesta qüestió del CAP, per cert, Gavi Serrano ha escollit ja, si ho volen dir d'aquesta forma, alcaldable o candidat, oi?, per Iniciativa per Catalunya Verds de cara a les municipals de l'any que ve. Ahir mateix se sabia aquesta qüestió, també es va fer una petita referència abans d'iniciar la roda de premsa. Per tant, definit també un altre, ara no recordem quants n'hi ha definits, hi ha definit Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i Vicenç, no estiris més el fil, que la memòria no donarà. Bé, de moment venen al cap aquests dos. Armand Paco, sobre la qüestió del CAP, el que es pensa portar a aprovació en el ple municipal del proper dilluns és, en el fons, bé, tot el paperam administratiu que ha de comportar la cessió d'un terreny d'una mica més de 2.000 metres quadrats a la Generalitat de Catalunya. Tot plegat ha vingut, segons comentava el regidor, per la sol·licitud de la Generalitat i, per tant, l'Ajuntament entén que si la Generalitat formula aquesta sol·licitud a l'Ajuntament perquè cedeixi el terreny és que darrere ja hi ha doncs, la intenció de començar a dibuixar un projecte d'aquest segon CAP a Sitges. Un segon CAP que estaria situat a l'altra punta del parc de Can Robert, si m'entenen, el parc de Can Robert té l'entrada a la zona del passeig de Vilafranca, doncs a l'altre costat, a la zona que toca a l'Avinguda Sofia, la perllongació de l'Avinguda Sofia, allà hi hauria aquest segon CAP. De moment, però, com els dèiem, la intenció és la cessió del terreny perquè la Generalitat pugui ja començar a dibuixar el projecte d'aquest segon CAP i l'Ajuntament també hi voldria incorporar, o escoltarà en aquests moments, algunes dependències addicionals relacionades amb l'assistència a les persones. O sigui que si a partir de la construcció d'aquest segon CAP encara s'hi pot afegir algun equipament més assistencial, doncs encara estarà més ben vist. Per una banda, també es va fer referència a una modificació del pressupost que té en relació amb les mesures de contenció aprovades per al govern espanyol, i és que el que ha significat el 5% de reducció de sou a funcionaris, treballadors en general de la corporació municipal, suposa una reducció del pressupost, un estalvi, si ho volen dir d'aquesta forma, d'uns 491.000 euros aproximadament del pressupost municipal. Es desconeix, òbviament, si aquesta mesura s'aplicarà també al 2011, però de moment aquest és el resultat de l'aplicació de les directrius del govern. També es va fer en referència a Camp a la zona del Port d'Iguadols, un pla especial urbanístic que obliga la concessionària a invertir en infraestructura viària, amb aigua, electricitat, gas, en residus, a la regularització de les instal·lacions, entre altres coses, i també el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per possibilitar ja la construcció definitiva d'aquest repetidor de TDT que estaria situat al costat d'aquell dipòsit d'aigua que hi ha, bé, depèn si es puja o es baixa, si es baixa a Madrid, si es baixa a Madrid i si es puja a Mas Esquerra, del camí que mena cap a la Creu de Sant Isidre. L'Ajuntament va proposar 4 emplaçaments possibles i hi havia una complicació afegida, que és que, evidentment, a l'interior del parc natural no s'hi pot construir aquest equipament, per tant, s'ha de buscar un lloc més o menys alt, però que no entri encara dins el que és la zona del parc natural. Finalment s'ha trobat aquest, sembla que els tècnics de la Generalitat diuen que pot ser bo. Això no assegura tampoc, no garanteix que es resolguin tots els problemes de cobertura de la TDT a Sitges, que segons sembla doncs n'hi ha més d'un i més de dos, i l'Ajuntament ha recollit aquestes queixes i també les ha passat a la Generalitat, i en el cas d'aquest repetidor que s'instal·larà al costat del dipòsit, l'Ajuntament cedeix el sòl per 30 anys i només haurà de pagar l'accés a aquest repetidor i l'electricitat o consum del repetidor. La resta se n'encarregarà la Generalitat. Finalment, 2 mocions en aquest ple municipal del proper dilluns. Una està per veure encara si es presentarà o no. Convergència i Unió diu que sí. Armand Paco va parlar d'una reunió que va haver amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals i el tècnic, el director de l'àrea de patrimoni a l'entorn d'aquesta carta del senyor Carles Aros, que ha motivat precisament la demanda de Convergència i Unió de la creació d'una comissió informativa. Això serà doncs possiblement un dels temes d'aquest ple del proper dilluns, però per una altra banda n'hi ha una altra, la moció en defensa de l'Estatut. Hi ha 2 o 3 mocions possibles que òbviament es diferencien per sobretot el desig d'expressar sobre el paper la possible independència o l'objectiu de la independència o no, i és aquí on pot haver-hi òbviament el punt de conflicte a l'hora de trobar la redacció d'una moció unitària per poder aprovar. Segons va comentar Armand Paco, l'intenció és que aquests dies previs al ple es puguin reunir tots els grups polítics municipals per d'alguna manera trobar una moció més o menys consensuada per portar al ple i que no surti un ciri trencat com tants n'estan sortint aquests dies, sinó que com a mínim a Sitges es pugui dir que s'ha aprovat una moció consensuada per tothom. De les mocions en parla Armand Paco al final de la seva intervenció. Després, com els dèiem, dedicarem un apartat especial a aquesta moció o aquesta sol·licitud de Convergència i Unió a l'entorn de la comissió informativa sobre aquesta qüestió de la carta. Però, de moment, els punts principals de l'ordre del dia del proper dilluns, alguns d'ells relacionats amb qüestions de pla general, de pressupost, però sobretot un dels que va voler destacar el portaveu del Partit dels Socialistes és la cessió d'aquest terreny perquè la Generalitat de Catalunya pugui construir a Sitges un segon centre d'atenció primària.
Com ha dit en Gavi, doncs, evidentment tractarem les qüestions més importants d'aquest ple i a judici del portaveu del PSC. Certament confiem que sigui un ple curt, entre altres coses agrairíem a la resta de formacions polítiques que així sigui, perquè farà bastant de calor en aquesta sala. Tingueu en compte que és la primera vegada que es fa un ple en el mes de juliol, però no la primera setmana sinó la darrera. Per tant, això condicionarà una mica més les ganes que tinguem tots d'estar-hi dintre del Saló de Plens. I per tant, com que ja us hem comentat doncs, que els temes que portem a plen no són massa transcendentals, sí importants, però no han de permetre doncs, que hi hagi massa debat sobre els mateixos. No? En qualsevol cas, anem per parts. Com ha dit el meu company, el que nosaltres volem destacar és el següent. L'aprovació de la desafecció i cessió de la Generalitat de Catalunya, jo diria que per fi, d'un terreny per la construcció d'un centre d'assistència primària. Es fan 2 operacions. El tema de la desafecció no és una modificació urbanística per incrementar sostre o usos, sinó simplement és un canvi de qualificació jurídica del bé, de patrimonial a demanial, per després, això sí, poder-lo cedir a la Generalitat de Catalunya. La cessió d'aquest terreny, que és d'aproximadament 2.190 metres quadrats, ja s'ha comentat en alguna ocasió que es fa en un dels extrems del que s'anomena part de Can Robert. Si vostès recorden, en el parc de Can Robert, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat l'any 2006 va determinar una porció de sòl en la qual el parc, diguem-ne, contemplaria també equipaments. D'aquesta porció de sòl que es va reservar en aquell moment i que estava tocant, per entendre'ns, a la prolongació dels camins dels capellans, l'Ajuntament va decidir agafar un bocí d'aquesta reserva de sòl dedicat per dotacions públiques i traslladar-la a l'altre extrem del parc. És a dir, un extrem que està tocant a l'Avinguda Sofia amb el parc.
Val? Per què ho vam creure així? Doncs, home, per intentar diversificar dintre d'aquesta nova centralitat futura el conjunt d'equipaments que podria necessitar el poble el dia de demà. Fruit d'això és traslladar una porció d'aquest sòl reservat per dotació a aquesta banda contrària del parc, i fruit d'això és l'estudi i el pla especial que s'està treballant per acondicionar les dotacions futures amb un aparcament soterrani, la nova escola de música, un nou centre administratiu per l'Ajuntament, etc. A partir d'aquí, el que ja fem és, en aquest acte plenari, és procedir a la cessió de l'espai. Cessió del terreny, per què? Doncs perquè la Generalitat de Catalunya, en aquest cas el Departament de Salut, ha sol·licitat, per fi, aquesta corporació, la cessió gratuïta de la propietat de l'esmentat bé. I entenem que si ha demanat la cessió gratuïta serà perquè vol començar a treballar a la redacció, com a mínim, del futur projecte del segon centre d'assistència primària, aquí a Sitges. Cal recordar en aquest extrem que no només estem cedint l'espai per fer un segon centre d'assistència primària, sinó que també amb els compromisos que tenim en el Departament de Salut volem incorporar més dependències o dependències addicionals a aquest centre de salut. I aquí és on entra el tema relacionat amb l'assistència a la gent gran, és a dir, volem ampliar instal·lacions perquè volem, diguem-ne, tenir una millor assistència sobretot a la gent gran. I volem aprofitar les sinergies que en aquests moments es produeixen a la Generalitat de Catalunya perquè la redacció del projecte i l'aprovació del projecte sigui no només contemplant un centre d'assistència primària, sinó també dependències que després reverteixin a favor de l'Ajuntament per intentar encabir més serveis relacionats no només en temes de salut, sinó també en temes d'ajut a les persones, d'atenció a les persones, etc. Per tant, l'ús és el compatible, està dintre del marc del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, la porció de terreny que cedeix són 2.109,88 metres quadrats, i esperem que a partir d'aquí, doncs, tots els processos que fan referència a la redacció del projecte i, lògicament, la reserva del crèdit corresponent per part de la Generalitat per la construcció del centre d'assistència primària puguin anar més ràpids. El segon tema que jo els hi volia comentar, des del punt de vista de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, és una aprovació d'una correcció d'errada que fa referència a les modificacions del crèdit del pressupost 2010 per adaptar-lo a les mesures urgents de contenció de la despesa. Això que he explicat o llegit així sembla bastant difícil d'entendre o de comprendre, per nosaltres té una transcendència molt important. Per què? Doncs perquè com a conseqüència d'aquesta correcció d'errades, que no és el més important, però sí sobre el fons de l'assumpte que estem tractant, ens venim a referir és que l'Ajuntament adapta el seu pressupost perquè ha d'aplicar una reducció del mateix, de la despesa del pressupost, de 491.000 euros. Per què hem aconseguit aquesta reducció de despesa? Doncs bàsicament per aplicació del decret en el qual hi ha una reducció del 5% dels salaris dels funcionaris i dels treballadors en general, funcionaris o no. Per tant, l'aplicació per llei que tenen les corporacions locals de reduir aquest percentatge del salari dels treballadors de les corporacions locals permetrà a l'Ajuntament un estalvi de 491.000 euros. De moment, l'estalvi ja saben vostès que es fa efectiu des del mes de juny, que lògicament es trasllada sobretot a la part més important a finals d'any amb la paga extraordinària que es fa a final d'any, i que de moment no sabem si l'any que ve es mantindrà en el sentit de que l'IPC serà congelat o hi haurà una negociació que permeti increments de l'IPC per sobre del que marca aquesta xifra. Ho desconeixem, però el que sí que fem és donar compliment, i lògicament donar compliment a aquest decret de l'Estat suposa modificar, diguem-ne, el pressupost municipal. Una altra qüestió que els hi vull fer esment, també amb satisfacció, ja saben vostès que la regidoria d'urbanisme té pel costum donar compte dels processos urbanístics de gestió del sòl que es venen produint des de l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'any 2006, que ja ha explicat el regidor que el document de pla general és un document que està obert i subjecte a les modificacions que la corporació entén oportunes i necessàries com a conseqüència dels canvis que es produeixen no només a nivell econòmic, sinó jo diria que a nivell urbanístic. Això fa, doncs, que nosaltres en el decurs d'aquests 3 anys, 4 anys des del 2006, sempre en el si de la comissió de seguiment del pla general haguéssim entomat ja 12 modificacions. I el que fem ara és donar compte de dues modificacions que vam encetar en el seu moment. Una és l'aprovació definitiva, en aquest cas, del Pla Especial Urbanístic del Port d'Aiguadols, importantíssim per totes les activitats que es desenvolupen en l'interior d'aquest port, i sobretot importantíssim perquè a partir d'ara la concessionària té una obligació d'inversió en la millora de les infraestructures interiors del port. Una obligació d'inversió que passa, per un costat, per segregar els vials que hi ha d'accés al port en relació al trànsit rodat i a l'espai reservat per vianants, unes millores que fan referència a les xarxes d'abastament d'aigua, de sanejament, de conduccions elèctriques, de conduccions de gas, una millora en relació als sistemes de tractament de residus que hi ha interiors dintre del port i sobretot dona possibilitat per fi de regularitzar totes i cadascuna de les instal·lacions que en aquest moment s'estan desenvolupant dintre del port i permet el desenvolupament d'altres a futur. Per tant, com que el procés ha conclòs, ha finalitzat, insistim des de la regidoria d'urbanisme donant compte dels processos finalitzats. I segona, hi ha un altre procés finalitzat, també un altre donar compte, que és en aquest cas una resolució del conseller de Política Territorial i d'Obres Públiques en relació a l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la número 11 referent a la zona verda entre l'estació del ferrocarril i l'Hort Gran, que diguem-ne vam tenir que cometre per poder col·locar l'oficina d'informació turística que hi ha a la sortida de l'estació. L'oficina d'informació turística, ja saben vostès, que es col·loca en el lloc on està, precisament perquè aconseguim que un bar que hi havia allà, que es deia la Pocita d'Oro, fos rescatat per part de Renfe i cedit a l'Ajuntament, i que aquests terrenys, lògicament, com que estaven trepitjant la futura oficina, una part de la zona verda, tinguessin que canviar la zona verda d'ubicació. Això ha estat possible, però lògicament requereix d'un procés urbanístic no complex, però sí que entre unes coses i d'altres solen tenir una durada d'entre 12 i 14 mesos, i ara, diguem-ne, ja han conclòs el procés i, per tant, donem compte a l'Ajuntament de Sitges. Finalment, també comentar-los un conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Sitges i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació de la Generalitat de Catalunya per la cessió d'un espai per la construcció d'una infraestructura de telecomunicació. A veure, el títol d'aquest enunciat fa referència a una instal·lació d'una antena o un repetidor, millor dit, de televisió digital terrestre. A ningú se li escapa que algunes zones de Sitges, la Generalitat ens està dient que el 2% del territori nacional de Catalunya té problemes de recepció del senyal de la televisió digital terrestre. Aquests problemes s'han manifestat en alguns territoris, en algunes zones, en alguns pobles, i Sitges té un problema entre Quimmar i la Llevantina, bàsicament. Algunes zones també d'ombra les patim a les zones de Vallpineda. Clar, el nostre municipi té la particularitat i en aquest cas la dificultat que la instal·lació d'aquest tipus d'aparells no només es pot realitzar amb unes determinades coordenades. M'explico, no podem col·locar cap aparell dintre del mar. Per tant, sempre ens veiem obligats per la fisonomia i la topografia i sobretot l'orografia i, diguem-ne, el tipus de territori que té aquest poble. Això provoca que es fes un estudi ja fa més de 8 mesos per part de la Generalitat per saber quines eren les zones d'ombra i quines eren les zones susceptibles d'instal·lació d'aquests repetidors de televisió digital terrestre. Al final van resultar 4 emplaçaments, si no recordo malament, i on signem el conveni i cedim el sòl és per un d'aquests emplaçaments. És la cessió d'un sòl a la Generalitat de Catalunya, en aquest cas al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que està col·locat a Quimmar, a dalt de tot del Puig d'en Boronet, al costat d'un depòsit d'aigua que en aquests moments existeix. Lògicament, la cessió d'aquest terreny, per poder-se fer, ha necessitat primer de la comprovació per part dels tècnics de la Generalitat de Catalunya de que l'indret fos l'adequat, l'idoni, per col·locar aquesta antena, i un cop fet, diguem-ne, aquest acord plenari, la Generalitat de Catalunya, que em consta que ja té el projecte licitat i adjudicat, podrà procedir a la instal·lació d'aquesta antena de repetició per millorar el senyal de la televisió digital terrestre a la nostra terme municipal. Aconseguirem resoldre tots els problemes que alguns ciutadans tenen en relació a la recepció del senyal? No ho sabem. No ho sabem. Certament, en aquests mesos, darrers mesos, estem tenint més problemes que no pas al començament de la implantació de la TDT, i tampoc sabem per què. Perquè no és qüestió de dèficit o d'eficiència de les antenes instal·lades, sinó que aquesta, en concret, ve a solucionar un problema molt puntual d'una determinada zona, i per tant el que confiem és que els problemes que ens arriben i que la gent es queixa de que té dificultat en veure alguns canals de televisió, nosaltres, posats en contacte amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, estem enviant-li missatges de manera gairebé constant perquè intentin, diguem-ne, redreçar, superar o reduir aquestes deficiències. Malauradament és una competència municipal, ja saben vostès, nosaltres cedim sol, no podem cedir qualsevol sol, i ens agradaria que les antenes es poguessin col·locar d'altres indrets, però no és possible, i per tant, a mesura que som requerits i a mesura que la Generalitat de Catalunya doncs, determina els emplaçaments que considera són més adequats, doncs l'Ajuntament fa la feina que li toca, que és procedir a la cessió del sol i a la signatura dels convenis. Aquests convenis, bàsicament, la cessió del sol és per 30 anys, la instal·lació i el seu manteniment va a càrrec de la Generalitat de Catalunya, nosaltres l'únic que hem de garantir és l'accés i la portada d'electricitat. La resta corre a càrrec d'aquest Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. I un cop dit això, l'únic que els vull comentar és que ja saben que en el procés de mocions que s'estan presentant arreu dels pobles de Catalunya per la defensa de l'Estatut, lògicament l'Ajuntament també intentarà aprovar una moció, i dic intentarà, m'explicaré per què hi ha dos o tres mocions possibles o previstes sobre precisament la defensa de l'Estatut. En el decurs d'aquests dies intentarem, entre les diverses forces polítiques, a veure si és possible consensuar un text únic, perquè ja saben vostès que el Partit Socialista doncs, defensa íntegrament l'Estatut aprovat en el seu moment, qüestiona la feina que ha fet el Tribunal Constitucional, però a diferència d'altres forces polítiques entén que la solució dels problemes no passa per la independència de Catalunya. Però, dit això, podem entendre i respectem que hi hagi altres forces polítiques, de caire més nacionalista, doncs que entenguin que una moció de rebuig al que ha fet el Tribunal Constitucional i la defensa de l'autogovern passa també per demanar la independència nacional. Bé, intentarem, com dic, en el decurs d'aquests dies que queden fins al ple, a veure si som capaços tots plegats de fer un comunicat en el qual tothom se senti còmode, perquè volem recordar que el ROM només accepta mocions sobre la mateixa qüestió aquelles que siguin entrades en primer lloc, perquè si no faríem una repetició d'aprovació de mocions de cada grup polític sobre el mateix temari. I com que això no es pot fer, sinó s'ha de votar la moció que primer entra en relació al tema en qüestió, que és el Tribunal Constitucional i la defensa de l'Estatut de Catalunya, doncs com els dic, intentarem doncs, que això es pugui produir. Si no fos així, doncs evidentment passarà la moció que entri primera, i no vol dir que en el proper ple una altra força política torni a presentar una moció semblant o molt semblant sobre la qüestió, i evidentment l'haurien de votar cadascú atenent, diguem-ne, el seu perfil polític.
10 minuts i seran les 12. Al repàs alguns dels principals punts de l'ordre del dia del ple municipal del proper dilluns. No se la deixava Armand Paco, però els periodistes li varen preguntar sobre la moció que, segons comenta Convergència i Unió, va entrar al registre municipal el passat 19 de juliol per a la creació d'una comissió informativa de caràcter especial sobre l'escrit de l'empresa Constribèric i les obres adjudicades del Fons Estatal d'Inversió Local, amb la intenció, segons diu Convergència i Unió, doncs, precisament de defensar l'honorabilitat de l'Ajuntament per una major transparència i per tal de recollir tota la informació i documentació pertinent i poder així dirimir sobre els fets denunciats per l'administrador de la mercantil. Armand Paco es va referir a que més enllà de les habituals comissions de govern va haver una reunió específica amb els representants dels grups polítics, el director de l'àrea de patrimoni, per explicar amb tot luxe de detalls i atendre les preguntes dels diferents grups polítics sobre aquesta qüestió. De la reunió, bé, doncs em van sortir tot un seguit de reflexions i així ho exposava ahir Armand Paco a partir de la possibilitat o no que es presenti finalment aquesta moció en el ple del proper dilluns.
Bueno, nosaltres hem donat explicacions es va fer en junta de portaveus sobre aquesta qüestió al conjunt de forces polítiques que tenen representació a l'Ajuntament de Sitges, com a conseqüència de que sabem que hi ha una proposta, una petició de presentar una moció per crear una comissió que investigui el que ha passat. Per això vam creure oportú que era millor convocar els portaveus per explicar la realitat de tot plegat. Aquesta reunió ja s'ha produït, les explicacions s'han donat i diguem-ne que estem a l'espera de que el conjunt de forces polítiques accepti el que va produir-se en aquella reunió de la Junta de Portaveus. Què vol dir això? Doncs que el tècnic municipal va donar les explicacions corresponents de com havia anat tot plegat la conversa amb aquest denunciant. Segona, que el tècnic municipal presenta còpia escrita de testimonis de les persones que eren a la reunió, que el tècnic municipal i la regidoria posa a disposició de tots i cadascun dels membres de l'oposició la informació sobre com s'han tramitat els expedients dels fons estatal d'inversió local i que entenem que com a molt l'únic que cal és fer un expedient informatiu intern per verificar tot això que s'ha comentat en Junta de Portaveus. Per tant, des de la Junta de Portaveus hi ha una petició, una certa petició de que ens estalviem tots plegats una comissió d'aquesta naturalesa perquè la comissió no anirà més enllà de les explicacions que ja s'han donat. I la segona, i aquesta és opinió més particular i personal del portaveu del PSC, en un estat de dret no s'ha de demostrar la innocència, s'ha de demostrar la culpabilitat i pel que jo sé, pel que nosaltres sabem, aquí no hi ha ningú que hagi demostrat cap culpa del tècnic municipal en relació a suposades o presumptes peticions d'aportació econòmica. Per tant, flac favor li estem fent, li hem fet ja al tècnic municipal, fent pública una carta que va ser adreçada a títol personal, una carta que va ser adreçada fa un any, i ara el que aquest regidor vol saber és com aquesta carta ha arribat a un mitjà públic, a ser penjada en un Facebook, sent una còpia del original. Això sí que em preocupa. De l'altre, crec que el tècnic, l'alcalde, el regidor i la resta de membres de l'oposició política tenen la informació per creure el tècnic municipal, per no dubtar del tècnic municipal i per dubtar, lògicament, d'aquell que fa un escrit acusant del que vostè és.
Per part de l'iniciativa, el que tenim clar és la confiança plena amb el tècnic de responsable d'urbanisme. Per nosaltres no hi ha cap fonament per aquest constructor que diu unes paraules ell, però que no li donem cap credibilitat des d'Iniciativa per Catalunya Verds. Jo crec que el que va parlar el dilluns a la Junta de Portaveus, el dimarts a una comissió especial, doncs jo crec que el fruit és el tema de donar informació, però no crear aquesta comissió, que entenem que no està justificada. No? Per tant, jo crec que hem d'anar a cercar tota la informació, però sense deixar-nos molt clar que la confiança és total amb el tècnic de l'Ajuntament.
La Junta l'ha votat dimarts.
Sí, es va aprofitar la Junta de Portaveus del dilluns per fer explicació dels temes més importants del ple, ho faig avui jo amb vostès, i seguidament es va comentar el tema famós de la carta. Aleshores l'alcalde va dir, jo crec que el millor és tornar a convocar portaveus l'endemà mateix, que tenim comissions informatives, i a partir de les 7 cridem el tècnic, cridem els testimonis que van signar aquest escrit i feu totes les preguntes que calguin. Això es va produir des de les 7 fins a gairebé les 10 de la nit i jo no vull trair sobretot la confiança ni les paraules de la resta de membres de l'oposició política, però no mentiré si dic que el més prudent seria esbrinar bé tots els fets de forma interna, donar les explicacions que calguin i estalviar-nos un procés d'una comissió que sincerament, i repeteixo, més del que es va explicar no hi ha. Vull dir, la tramitació del Fons Estatal d'Inversió Local es fa en base a projecte que aprova l'Ajuntament, en base a un pressupost econòmic que aprova l'Ajuntament, les licitacions es fan pels processos que marca la legislació vigent, negociats amb publicitat, sense publicitat, concursos oberts, Constribèric no s'ha presentat a cap concurs, l'Ajuntament, saben els portaveus, i van ratificar en els negociats sense publicitat, que són quantitats inferiors als 60.000 euros, procura cercar empreses de Sitges. En els negociats amb publicitat, procura convidar empreses de Sitges, que són fins a 231.000 euros, i a partir d'aquesta quantitat els processos són oberts per qualsevol empresa d'arreu de Catalunya. Constr Ibèric, en tot el Fons Estatal d'Inversió Local, no s'ha presentat, no es va presentar mai a cap obra a Sitges. Sí que ha fet obres abans, però no ha fet obres en el fil. Per tant, la conversa s'emmarca dintre, jo entenc, de la conversa que pot tenir un tècnic amb una empresa, i aquí s'acaba la història. I és molt desafortunat tot plegat el que ha passat, perquè si algú pensava que d'aquesta manera intentava recuperar o restituir o rescabalar l'honor d'aquesta persona, penso que fer públic això li ha fet més mal que bé. És una opinió personal. Penso que si algú tenia sospites, per això estava l'alcalde, per això estava el regidor d'Urbanisme, per demanar les explicacions, que es donen sempre. Si algú té sospites de com s'ha tramitat, tot plegat, té la informació disponible a la regidoria d'Urbanisme. 20 caixes que poden obrir, consultar els expedients, a la qual es pot obrir. Sincerament, penso que no calia arribar a aquests extrems. I l'únic que pretenem és posar una mica de seny. És a dir, no podem fer un debat públic del que no hi és, del que no existeix, del que no ha passat. M'hi nego, com a polític, a donar credibilitat a un escrit que no té cap mena de fonamentació. M'hi nego. I això ho va manifestar el Partit Socialista a la reunió de portaveus. Si malgrat tot algú insisteix en presentar una moció per tirar endavant una comissió, cada grup polític votarà en conseqüència i ja està. Si hi ha majoria, es tirarà endavant, i si no n'hi ha, doncs es tancarà l'assumpte.
I el tema del deute, què li va consultar?
Mireu, és important informar-se, és molt important informar-se. El deute que té aquest constructor el té reconegut per l'Ajuntament, i en el procés del pla de sanejament, és a dir, quan obtinguem crèdit o venem patrimoni, li serà pagat. Tingueu en compte que aquesta empresa ha treballat a Sitges i ha fet forces obres. Per tant, no estem parlant ni del 10% de la facturació, ja dic del 10%, ni del 3%, ni del 2, ni de l'1 de la facturació d'aquesta empresa en els últims 5 anys aquí a Sitges. És un deute irrisori, important, perquè lògicament, si és un diner que li hem de pagar, aquest senyor té dret a cobrar-lo, però que sàpiga que ha estat reconegut per l'Ajuntament. Per tant, hi ha d'altres empreses a Sitges que estan en aquesta situació també de cobrar de l'Ajuntament. Bueno, hi ha un procés per això. Evidentment, se li pagarà i aquest senyor el cobrarà. Però per cobrar un deute no calia fer tot això, crec que.
Les reflexions d'Armand Paco i de Gavi Serrano a l'entorn d'aquesta hipòtesi, o en principi confirmada a partir de Convergència i Unió, està per veure si després d'aquesta reunió que s'ha mantingut, doncs les coses segueixin igual, es presentarà aquesta moció per la creació d'una comissió informativa, si no, veurem quin debat hi haurà a l'entorn d'aquest assumpte en el ple municipal del proper dilluns 26 de juliol. Com els dèiem, serà el darrer ple municipal d'aquest curs, perquè vacances d'agost, a l'agost no hi ha ple municipal, i a partir del setembre doncs s'encetarà ja aquest darrer any de la legislatura, que desembocarà en les municipals, si no recordem malament, el 22 de maig de l'any 2011. Abans, però, està clar, hi haurà les eleccions al Parlament de Catalunya, i també alguns d'aquests projectes assenyalaven, doncs bé, fins a quin punt les eleccions els poden alentir o no els poden alentir. En qualsevol cas, sobre aquesta qüestió del segon centre d'atenció primària, ens deien que d'alguna forma, si el projecte redacta i tal, queden les coses molt emparaulades, com perquè després aquest compromís doncs es faci evident, mani qui mani, a la Generalitat. Arribem a les 12 del matí, demà tornarem amb el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Joan Anton Mates, amb alguns d'aquests debats que hi ha sobre la taula sobre si es pot plantejar la possibilitat d'una ecotaxa, d'una taxa turística, d'alguna cosa relacionada amb això, quan en el seu dia va ser absolutament rebutjada o no, i òbviament també ens agradarà saber com està anant aquest estiu de la crisi instaurada. Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.